Llengües a tocar. Un podcast del grup d'estudi de llengües amenaçades.
El napolità. Parlem amb Gabriela Gavagnin, professora de Filologia Italiana de la Universitat de Barcelona.
Buongiorno, Vera. Tu volies parlar amb mi, que era un napolità. E que està?
Bon dia, Gabriela. Moltes gràcies per acceptar l'entrevista. Tu ets nascuda a Nàpols.
Sí, jo sóc nascuda a Nàpols, he viscut a Nàpols durant molts anys i ara fa molts anys també que visc aquí a Barcelona.
I quan eres petita a Nàpols, quan vas aprendre a parlar, amb quina llengua vas aprendre a parlar?
Jo vaig aprendre a parlar en italià, sempre he parlat en italià, tot i que la meva família també parlava napolità.
I això del napolità, què és?
Mira, el napolità què és? Jo diria que és una llengua i és un dialecte. És totes dues coses.
I això què vol dir? Perquè he vist que els lingüistes normalment la tracten com a llengua, però en canvi gairebé tothom a Itàlia en diu dialecto.
Sí, és veritat, però què és una llengua i què és un dialecte? Això és la gran pregunta. Doncs jo crec que diré almenys que per què penso que el napolità és una llengua i per què és també un dialecte. És una llengua perquè té una personalitat lingüística. És a dir, és prou diferent de les llengües del seu voltant i perquè és una llengua que, com moltes altres, ha nascut des del llatí. Podríem fer algun exemple, si vols, de la seva personalitat. Què vol dir que té personalitat? Que té unes estructures lingüístiques de gramàtica i no tan sols de lèxic també, però també de gramàtica pròpies, que la diferencien, per exemple, de l'italià, que és la llengua amb la qual ha conviscut durant tant de temps. Per exemple, l'italià té l'article masculí i l'article femení. El napolità també té l'article neutre. Si jo he de dir un pal de ferro, diré ofir. Si jo he de dir, en canvi, la matèria del ferro, diré ofir. Et semblarà igual, però no ho és. Per què? Perquè l'article neutre fa que la paraula següent tingui una doble inicial. Les dobles, és a dir, les dobles consonants les té l'italià, com sabem, són característiques de l'italià i de molts dialectes de l'italià, però napolità en sintaxi, és a dir, la doble inicial després d'una paraula, doncs pot tenir un valor morfològic, cosa que l'italià, per exemple, no té. I després una altra cosa, per exemple, en italià els pronoms es posen després de l'infinitiu, com es fa també en català, no? Sí. No sé què dir-te. I en canvi en napolità això es diria no saps què t'erixer. És a dir, el te, el pronom es posa abans de l'infinitiu, cosa que en italià això no és possible. Això per la gramàtica, però després hi ha moltes coses del lèxic propi, tradicional. No sé, la fruita. Paraules, fruites que es diuen més o menys iguals en italià, en català i en castellà. L'albercoc, que es diu albaricoque, es diu albercoc, en italià es diu albicocca, és la mateixa paraula. Doncs en napolità això es diu cresòmmela. O la taronja. Saps com es diu en napolità la taronja?
No diré.
Portual. Portual, Bé, això, diguéssim, són elements tradicionals d'una llengua, o per exemple les feines. La perruquera, ara ja no, però tradicionalment, saps com es deia la perruquera? La capera, la que feia el cap, que anava per les cases i feia el cap. I bé, és a dir, és una llengua perquè durant molts anys ha tingut totes unes estructures pròpies, complexes, ha tingut una gramàtica, un lèxic, una fonètica, etc.
I aleshores, per què li diuen dialecto?
Per què li diuen dialecte des de fa molt de temps? Perquè una llengua des d'un punt de vista de la percepció de qui el parla i dels usos que se'n fan, pot ser una llengua d'una categoria, diguéssim, dominant i més general, o pot ser una llengua d'usos més cenyits, més limitats a determinats àmbits. I el napolità, bàsicament, és un dialecte perquè sociolingüísticament, des del punt de vista social, és una llengua que no ha cobert mai tots els dominis possibles, tots els àmbits, i perquè la percepció dels seus parlants ha estat una llengua que convivia amb una altra. Bàsicament per això, i això al llarg de la història. Bàsicament perquè el napolità no ha estat usat mai en l'àmbit de l'administració, en els àmbits oficials, de les escriptures i de les parles oficials. És a dir, en l'àmbit de l'oratòria forense, per exemple, en l'àmbit, per tant, jurídic, administratiu, o en l'àmbit litúrgic. Fixa't que s'ha passat del llatí a l'italià, en el que és els ritus oficials. La missa fins fa no gaire es deia en llatí, però quan s'ha deixat de dir en llatí no s'ha dit mai en napolità, per exemple, i així totes les precàries.
Però en canvi és la llengua popular, és a dir, la gent pel carrer, la gent a casa o en general parlen napolità quan tenen aquests usos més col·loquials, i en canvi, per exemple, això, els capellans, doncs surten de l'església i potser parlen en napolità amb la gent, però en canvi la missa la fan en italià, o un polític el mateix, no? És una mica aquesta estructura?
Sí, la presència del napolità naturalment ha estat diferent al llarg dels segles, I avui dia no és el mateix l'ús del napolità en tots aquests àmbits, no és el mateix que fa uns segles. Però bàsicament la presència del napolità és important en l'àmbit familiar, en el parlat més que en l'escrit, en l'àmbit familiar i dels amics més que no pas en el públic. I també es present molt en la cultura popular i en la cultura escrita literària. El napolità té una tradició literària des de fa segles, especialitzada, això sí, en determinats gèneres, no tots els gèneres. S'expressa en dialecte, però hi ha uns gèneres molt importants i que han tingut una difusió internacional. El teatre, per exemple, la comèdia, l'òpera bufa, des del segle XVIII, la cançó. Les cançons napolitanes s'han exportat per tot arreu, des de O Sole Mia, Funiculi Funicula, i avui dia també s'exporta al cinema. I avui dia, per exemple, les sèries. Hem vist unes sèries que s'han exportat per tot arreu, que són les de Gomorra, o les de l'Amica Genial. Ara fixa't, l'Amica Genial és una sèrie que s'ha produït en napolità. Tots els actors, la majoria dels actors, ja parlen en napolità. És ambientada després de la guerra, no? Als anys 50, 60, 70. Doncs el llibre del qual deriva la sèrie està escrit rigorosament tot en italià.
On es parla el napolità? Perquè he vist algun mapa que abarca una gran zona, fins i tot regions veïnes de la Campània, arriba fins a més al sud, en fi, i altres, en canvi, que el fragmenten molt més. I també alguns parlants, a vegades amb estudiants i això, preguntes i et diuen, no, jo parlo Basilicato, o jo parlo Pugliese, no? Però, en canvi, a dins del mapa inclou aquestes regions. Com, això està més o menys clar?
Aviam, això és el que passa, els hi passa als dialectes, Això és el problema de tenir un estàndard que es diu o no tenir-ho. Llavors, clar, el napolità en aquest sentit tradicionalment té el nom popular, el nom amb el qual tothom s'identifica, els parlants s'identifiquen, és napolità. I és el que es parla a Nàpols i als voltants, diguéssim, tots els pobles dels voltants. Clar, si ens allunyem una miqueta més, les varietats es diferencien tant que llavors ja no s'identifiquen els parlants. Clar, no és tota la Itàlia meridional que parla en napolità. Parla dialectes que s'hi assemblen, que pels lingüistes formen part d'un sistema fins. Això és com va per capes, per estrats. Llavors, segons vols donar més importància a una distància o l'altra, parlaràs, no?, d'un grup. Són com cercles concèntrics, no? Uh-huh. Llavors, el napolità és el que es parla a la ciutat, a Nàpols i als voltants. Però si t'allunyes una mica més, ja no és tan napolità. I a més, ja no hi ha possibilitat d'intercomprensió. Jo si parlo amb una persona que parla de Bari, de la Pulla, de Brindisi, Bari, i ell parla el seu dialecte, parlo napolità, doncs no ens entenem tan fàcilment. El napolità té una difusió més gran, ha tingut una presència en els mitjans de comunicacions i, per tant, hi ha més gent, potser, que l'entén, però altres no.
Has dit que la teva família sí que parlava napolità, però, en canvi, a tu no et van parlar amb napolità des del principi. Això és una actitud normal? Hi ha una crisi de transmissió? Per tant, podríem dir que el napolità es va perdent o està amenaçat?
Sí, això és una situació bastant comuna a tota Itàlia. Hem de tenir present una cosa. Itàlia primer és un estat relativament recent de la segona meitat del segle XIX i fins al segle XIX a Itàlia tothom, totes les classes socials parlaven en el seu dialecte, que podia ser el napolità, milanès o el que fos, i o bé, si parlaven amb persones d'altres àrees, parlaven en francès, per exemple, per idiomes, no necessàriament. L'italià, com a llengua parlada, existia molt poc. Ha començat una mica a formar-se a partir del 18, però per poquíssimes persones, a partir del 19, i només s'ha començat a difondre quan Itàlia s'ha constituït com un estat, com a llengua parlada. Per la llengua hi havia una diglòssia total, És a dir, l'italià era la llengua escrita i els dialectes eren les llengües parlades, d'una manera bastant polaritzada, molt. En canvi, en un segle i mig, la situació s'ha capgirat totalment. Perquè què ha passat? Que l'italià segueix sent la llengua escrita i de cultura, però també ha esdevingut la llengua parlada. Ha anat ocupant tots els dominis, tots qui ocupava els dialectes. I, per tant, en aquests dominis hi ha ara l'italià i el dialecte. Per força de coses, doncs, el dialecte ha anat restringint els seus usos i s'ha anat transformant internament. Les paraules que jo deia, crassòmala, per al Barcoc, no la diu gairebé ja ningú. I és a dir, el dialecte es parla encara, però no és el mateix que es parlava fa un segle. És veritat que totes les llengües canvien, però els dialectes han perdut molta de la seva personalitat. Llavors, què ha passat al llarg d'aquests 150 anys per contestar? Em preguntaves què ha passat. Bé, ha passat que hi ha hagut un estat que s'ha preocupat, bàsicament, perquè tots els seus habitants poguessin comunicar-se en italià, perquè l'italià no existia senzillament com a llengua parlada. El parlaven a finals del XIX, els que podien parlar en italià eren un 2 o 3% segons el càlcul que feia el Tullio de Mauro, i els que l'entenien una mica més, però molt poc. I clar, un estat no funciona si no hi ha una llengua franca, no?, per tothom, perquè són molts els dialectes. Per tant, l'estat italià s'ha preocupat bàsicament d'això. Ara bé, el que s'hauria pogut fer, probablement, era fer una educació lingüística diferent de la que s'ha fet. D'això, bueno, hi ha hagut moltes crítiques i ara la situació és diferent, però durant molts anys l'escola, l'educació escolar, ha considerat un problema la presència dels dialectes. Un problema, una nosa, no pas una riquesa, sinó alguna cosa que calia tenir al marge total de l'escola, perquè era un perill, perquè per aprendre a parlar l'italià, cosa que no es podia fer a la família perquè no parlava ningú, calia fer-ho a través de l'escola. Això també, bueno, s'ha d'entendre que si l'única manera per parlar italià eren les 5 hores de classe diàries, doncs d'allà s'havia de bandejar qualsevol mena de dialectes. I per tant, no era prohibit d'una manera, però era molt mal vist. D'acord? Motiu pel qual, quan jo era petit i anava a l'escola, si algun alumne se li escapava, clar, dir coses en dialecte perquè no en sabia prou d'italià, li deien parla bé. Parlar en dialecte era parlar malament, era no tenir accés a la cultura i totes aquestes coses, motiu pel qual sobretot a partir de la segona guerra, de la postguerra, sobretot a partir de la postguerra dels anys 50, doncs les famílies sempre s'han preocupat, la petita burgesia, la burgesia, totes les famílies s'han preocupat perquè els seus fills aprenguessin i parlessin en italià i que moderessin el dialecte, motiu pel qual hi ha hagut una crisi de transmissió familiar important. En les classes més populars tot això no ha passat, o ha passat menys, però en general la majoria de la gent ha perdut. Els anys 60 han estat anys molt difícils pels dialectes, molt. Es relacionava el món de la dialectofonia amb la incultura, amb la ignorància i amb el passat, i amb un món que als anys 60 ja es veia com remot, no? El món de l'agricultura, el món dels pagesos, antic, però ningú no volia saber res més.
Aleshores, es pot dir que a part de l'acció de l'Estat, diguem-ne, sí que hi ha hagut com un consens o la voluntat de la pròpia població d'abandonar fins a cert punt el dialecte i adquirir l'italià com a llengua normal, col·loquial, en tots els registres.
Sí, sí, ho podem dir així. Tot això és complicat de dir la voluntat, perquè la voluntat lingüísticament no és individual, sinó és social. I bé, jo puc estar d'acord i puc no estar d'acord, perquè si crec que hi ha hagut uns errors molt greus en l'educació escolar. Ningú no s'ha preocupat mai d'una cosa. No s'ha preocupat del fet que els dialectes eren part de la vida sentimental, personal, de moltíssima gent, i que hi ha hagut patiment lingüístic per fer aquest canvi, perquè en una situació en la qual els teus pares parlen amb naturalitat el dialecte, la llengua que tu aprens, l'italià, és una llengua més artificial per força de coses, i et costa parlar-lo bé com voldrien. I tot això s'hauria pogut portar, jo crec, d'una altra manera, ara ja està. Però segueix sent una assignatura pendent, el dialecte a l'escola. El dialecte a l'escola, ja no dic com a vehicular, que això s'hauria pogut fins i tot plantejar en un temps en què tothom parlava en dialecte, fins i tot els mestres. Fins i tot com a cultura, diguéssim, lingüística, per conèixer una mica més bé el que són les teves arrels, la teva tradició familiar. Tot això ara hi ha intel·lectuals a Itàlia que s'esforcen, que han fet propostes per fer tot això, però és molt difícil, encara està tot fora.
Aleshores, quin futur li augures al napolità?
Les prognosis lingüístiques sempre són destinades al fracàs. Les faci el millor lingüista del món. Això va passar amb els dialectes italians. Als anys 60 el Pasolini va decretar la mort de tots els dialectes, als anys 60. I en canvi als anys 90 aquests dialectes s'havien revifat i molt. S'havien transformat, però havien revifat. Tant que als anys 90, doncs, la prognosi de lingüistes important va ser oposada i van ser molt més optimistes les previsions. Ara, en canvi, han reculat molt més. És molt difícil tot això. El dialecte, a més, no desapareix mai. Es transforma, es diferencia, s'amaga, penetra per tot arreu. Per exemple, ara, a Itàlia, molt més que no pas aquí a Catalunya, on hi ha una realitat de bilingüisme i per tant conviuen, no?, llengües diferents, doncs a Itàlia molt més l'alternança de codi és molt, 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 molt elevada, molt normal. És molt normal que jo vagi parlant i que vagi citant l'altra llengua. És normal en les dues bandes. És normal que un dialectòfon vagi parlant en dialecte i de tant en tant hi posi alguna paraula i frase en italià. I és normal molt també en l'altre sentit, que jo parlo en italià, però si estic parlant amb la meva germana, doncs de tant en tant doncs passo el dialecte a... però no acabo mai de parlar ni una llengua ni l'altra. Això és molt normal i això és la manera perquè el napolità sobrevisqui, ja és un registre de l'italià, bàsicament. Ara, a llarg termini tot això s'anirà transformant, no sabem què passarà.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Gabriela, molt interessant, i t'agraïm molt el teu testimoni.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí Llengües a tocar, un podcast del GELA. Ben aviat, un nou episodi, una nova llengua. Gràcies per escoltar-nos.
Gràcies per escoltar aquest podcast de la Universitat de Barcelona. Podeu escoltar-ne més als nostres canals d'iVoox i Spotify. Més informació a la nostra pàgina web ub.edu.